Bones festes.
Bon vespre, Leas. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Òscar Amores, a sa part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els control tècnics, va ordenar sa benvinguda a sa edició 639 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 4 de gener de 2026, primer programa de l'any 2026, com passa el temps, i deixam enrere un any, però bé, tant se fa, perquè és només un nombre. Però el que sí que no tant se fa i sí que han deixat darrere, ens han fet deixar, millor dit, i ja gairebé de manera definitiva, és l'ona mitjana a la ràdio. L'altre dia, l'altre vespre, millor dit, anàvem amb el cotxe per les nostres illes i, bé, segons per on, el millor que podria fer un per escoltar la ràdio era posar sona mitjana, perquè la FM, segons segon, no s'agafa massa bé. I quina va ser la meva sorpresa quan me vaig trobar que semblava un arial, una terra desèrtica, germa, que diria García Lorca. I si fa uns anys va ser la SER que va desconnectar definitivament la seva emissió en ona mitjana, el passat dia 30 de desembre, a les 3 de la matinada, va ser Ràdio Nacional d'Espanya, la ràdio pública espanyola, la que va fer el mateix. Varen dir que avisarien abans de tenir-la. Potser jo he estat massa distret, això sí que tant se fa, però el cas és que ja no hi ha ona mitjana. Des d'aquests micròfons i des de... Jo és que estic segur que des de la primera temporada de Font de Misteris han defensat la ràdio convencional, la ràdio que emet mitjançant les ones hercianes, les conegudes com a freqüència modulada, ona llarga, ona curta, ona mitjana. Aquelles emissores de ràdio, aquelles que amb un transistor a piles o fins i tot en corda, perquè hi ha transistors que van en corda, que un podia escoltar des de gairebé qualsevol indret, la ràdio viva, la ràdio que informa, la que fa companyia, no només la ràdio que entretén o que dona, i d'això, informació general, no? És cert que tot allò del podcast, del sistema a la carta, està molt bé, de fet, nosaltres el fem servir, de part vos vull agrair la resposta que mos donau, no? Però tens la sensació que s'està deixant morint la ràdio convencional. I tal vegada som jo, que som un somiatruito, som un nostàlgic i no m'enter. Però aquí receptors de ràdio de tota sa vida, encara a dia d'avui, són emprats per molta de gent. Principalment aquelles bandes on sa cobertura és o bé mínima o bé inexistent. I és en aquelles bandes, entre d'altres situacions, on la ona mitjana feia sa seva funció. Thank you. És cert que de cada vegada més les noves generacions gairebé no fan ús de la ràdio com es feia abans. De fet, només s'utilitza quan hi ha una desgràcia i quan hi ha un de nou. No ho sé, però, per exemple, la pana general a la península de l'any passat mos va mostrar. No hi havia internet, no hi havia electricitat, no hi havia res, només la ràdio, que es va tornar a mostrar per enèsima vegada i per als més joves pot ser que per primera vegada, com se va mostrar com la millor, per no dir l'única manera, no?, d'estar informats, de saber què estava passant al món. Això pels joves, però els nostres majors encara sí, molt d'ells l'utilitzen habitualment, i no només això, també com dir que està a la seva funció. De fet, no fa molt, devia ser pel mes d'abril de l'any 2025, des del govern, es va dir que s'havia de preparar un kit d'emergències, ja ningú se'n recorda d'això, s'havia de preparar per si qualque pic mos passava qualque cosa, varen dir que eren directives europees. I una de les coses que deien que s'havia d'incloure era una ràdio a piles. I ara diuen, des de Ràdio Nacional d'Espanya, que l'aposta que fan és per la nova DAB+, la ràdio digital, la ràdio per internet. Però clar, quan no hi ha electricitat, o bé allà on no hi arriba internet, fins i tot allà on no hi arriba la freqüència modulada, era allà on arribava, i a més des de feia quasi un segle, aquesta ona mitjana. Bé, res, supos que són el nou temps i el que passa ara és que els meus vells aparells de ràdio estan deixant de ser funcionals. Ja dic, de que ser jo que som un somiotriutes o simplement un utòpic, sigui com sigui, visca la ràdio. I ara, si vos pareix, anem a sumar-hi i començam.
Començarem el programa d'avui dedicant-li el nostre obituari a Luis José Grifols, un històric organitzador d'alviraments OVNI i que també fou contactat. Per això parlarem amb el nostre company Pep Pazo. Al Món Diversos parlarem d'hospitals, malalts, organització d'aquests indrets i també d'un miracle que va ocórrer a la capella de l'antic hospital d'Inca. Coneixerem la història del Sant Crist que va suar durant 3 dies en el segle XVII. I al Contes i rondalles d'Anna Irene Font coneixerem altres històries d'imatges de Crist miraculosos que també mostraren prodigis semblants. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També pel correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i B3. I per escoltar-nos en directe a més de la FM ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors en el servei a la carta de ib3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
I de començar amb obituari, o també com a homenatge, i de pas com a curiositat dins la història del fenomen OVNI. I és que ens ha deixat en Luis José Grifols, un peculiar català que des de feia ja molt d'anys donava visibilitat en el fenomen OVNI. El seu dia, principalment als anys 80-90, va ser protagonista de notícies, de reportatges, sortia a la tele perquè l'entrevistaven, com per exemple el famós en José María Íñigo. I bé, el cas se va fer molt popular. I ara, en la seva mort, ben poc mitjans s'han fet ressò. Ja va passar el seu moment, com si diguéssim, no? Ja no estava de moda. I en el nostre cas ens van assabentar de la seva mort per una publicació a xarxes socials d'en Javier Sierra. I bé, crec que Luis José Grífol és un personatge històric que mereix que li dediquem uns minuts a Font de Misteris. Va néixer el 12 de juliol de 1944 a Barcelona i de jove hi deia que tenia devoció a la Mare de Déu, a la Mare de Déu de Montserrat, que està en el cim màgic, que tantes semblances podem trobar amb el nostre santuari de Lluc i la seva muntanya. Ell de professió era professor mercantil, estava ben posicionat laboralment, diuen que parlava de 8 idiomes, i anant en el que mos interessa era el que es denominaria, el que es consideraria un contactat. I a final dels anys 70, a partir d'aquell moment en el que va tenir una estranya experiència, jo crec, respecte a aquesta experiència, ara la contaré, jo crec que la majoria, i amb bona lògica, jo crec que probablement no li faríem ni cas en el que ell li va succeir, però ell sí li va fer cas. Segons contava ell, estava veient la tele amb la seva família, la seva dona i els seus dos nins petits. Ell deia que estaven veient aquella sèrie anomenada Els Roper, que per cert el protagonista del Roper ha mort aquest 2025, que hem acabat fa uns dies, i estant tranquil·lament assegut va ser quan va sentir com una mena de formigueig pel seu cos, que li va provocar certa ansietat i nerviosisme. Va sortir a la terrassa de casa seva, en el Montgat, en el Maresme, i mirant cap al cel va veure una estranya llum que al poc es va repetir de manera semblant, i així va ser com ell va començar a tenir premonicions d'alviraments. Sí, d'alviraments d'ovnis. Arrel d'això va decidir començar a pujar a Montserrat, que, bé, com he dit, la muntanya màgica, que com la nostra de Lluc és plena d'estranyes històries. I allà va poder observar un altre pic, estranyes llums en el cel, que per ell eren una manifestació d'éssers intel·ligents i superiors que responien a les qüestions que se'ls feien. Una mena de contacte diferent, mitjançant el qual es fan preguntes cap a l'espai, i aquests llums responien en funció a la resposta de la pregunta feta. I això hauria començat el dia 11 de març de final del 70, crec que era de l'any 1977, i des de llavors jo crec que es pot afirmar que milers de persones han anat el dia 11 de cada mes per ser o bé protagonistes o bé testimonis, no?, d'aquells estranys fets, que també, com no pot ser d'altra manera, aquest fet, diguéssim, també tenen els seus detractors. No sé si ho he dit, en Grífol deia que aquesta mena de contacte es repetiria cada 11 de cada mes, cada dia 11 de cada mes. Clar, més motiu per tenir detractors, però també els seus defensors, com per exemple el Premi Planeta en Javier Sierra, que per davant l'any 1987 va anar amb en Manuel Carballal, un altre investigador i escriptor, i anaren amb ell a veure què hi havia realment. No era un dia 11, en aquest cas, però hi varen anar. Se varen aturar a menjar caragols, cosa que, per cert, en Sierra li va sorprendre. No coneixia això de menjar caragols. Si bé també entre nosaltres vos puc dir que li agraden, el manco, els caragols dins l'arròs brut, en Sierra vull dir. El cas és que varen pujar acompanyats d'aquell senyor, divulgador ovni, que fins i tot havia estat a la Càmera dels Lords anglesos parlant del tema ovni. Quasi res, això també, eh? Bé, tot un personatge. I amb ell, els joves, molt joves, en Sierra i en Carballal, que tenien una setzena d'anys, comencen a pujar la muntanya en cotxe, veuen un parell de llums al cel que podrien interpretar com uns estels fugassos, però de sobte, segons va dir en Javier Sierra a una entrevista a la revista Año Cero de l'any 2017, De repente encima de nosotros aparece una luz enorme, no un trazo, una luz enorme de color blanco como un núcleo verde brillante, y detrás lo que yo interpreté siempre como bolas o chispas naranjas. Apareció en nuestra cenital, 3 segundos, se precipitó y se lo volvió a tragar la noche, tal como había aparecido. Sentí pánico, lo último que esperaba es que apareciese una cosa de ese tipo. I és que, clar, poden ser només el que es coneixen com estels fugaços? Poden ser fraus? Pot ser imaginació? Grifo, aquells anys 80 i 90 del segle XX, es va fer molt popular, ja ho he dit, fent aportacions a premsa escrita, ràdio, assistència a congressos de temes d'aquests, i ell deia que els visitants aquells eren una mena d'àngels, eren uns éssers superiors, que a més són bons, vull dir, que no són perillosos, que vendrien aquí a ajudar, i que, per exemple, també són els artífecs de fenòmens colles conegudes com, ni més ni manco, que aparicions marianes. Ell es tenia ahir mateix com a contactat, deia que aquella intel·ligència en forma de llums li donava informació, fins i tot li feien prediccions, i també deia tenir visions en somnis estranys que eren premonitoris, com accidents d'avions, que ell deia que ho veia abans de que succeís, com si fos una mena de somni, però que ell sabia que no era un somni, que era això, una visió d'un fet que havia de succeir, com per exemple, ell posava molt d'exemples d'accident d'avions que hauria vist, però entre d'ells el més terrible accident d'avió de la història de l'aviació, el dels Rodeos, a Canaris. Ell també afirmava que a Montserrat hi havia una finestra dimensional i que els mateixos monjos ho sabien, o que ho saben, i que de més callen, que no ho diuen. I el relacionava una mica amb el fet de que per allà els extraterrestres són els àngels i que ell es comunicava amb ells o bé fent preguntes de manera telepàtica o bé en veu alta en comunitat. I segons com era el llum que es veia i on era, o per on se veia, volia dir una o una altra cosa. I clar, deia que hi havia tantes aparicions de llums estranyes al cel i que per això tenia multitud d'imatges del que es veia allà, a les muntanyes de Montserrat, perquè tenia contacte telepàtic. Però deien que també aquest contacte era visual, que apareixien davant de veres aquests llums, com els que va contar en Javier Sierra. Afirmava també que les respostes que donen aquests estranys llums són fent com a trajectòries en el cel, que les preguntes que se li podrien fer o se li poden fer són en qualsevol idioma, perquè ells tenen accés directe a la ment de les persones. També deia que venen d'una altra dimensió i no responen a la nostra física. Per això poden viatjar a velocitats increïbles que per a la nostra física de la Terra no tindria sentit. I clar, davant d'això, un es demana, amant, com eren aquestes reunions que es feien cada dia 11 de cada mes en el cim de la muntanya màgica de Montserrat? Com és que podia congregar centenars de persones que hi anaven? I de qui va estar, qui va anar a viure-ho en primera persona, va ser l'investigador Pep Pazo, company de les ones i del misteri, el que precisament mos ha unit la ràdio. Així que, Pep Pazo, bona nit, benvingut a Cateva, benvingut a Font de Misteris, bon any.
Bona nit, què tal a tots?
Molt bé, tu què tal? Tot bé?
Sergio, Chema, molt bé, tot una passada, fantàstic. Aquestes festes m'hauré de posar bé les piles i anar a fer les rondes moltes vegades.
Home, sí, sí, a veure. En el llibre L'Espanya Estranya, d'en Jesús Callejo i d'en Javier Sierra, recomanable, sense cap dubte, mos diuen això referit a en Grifol. Diuen que existeix un escrit d'en Grifol, inèdit, de l'any 86, que deia: existe un cierto procedimiento para avistar ovnis que, con el total consenso de los reunidos, pudimos poner en práctica. Hay que esperar a que ellos tomen la iniciativa en ese diálogo a distancia, aunque a veces parece que le gusta sorprender por la prontitud con la que aparecen. En esa espera, para una efectiva comunicación, la actitud es fundamental. Esta es, en definitiva, la correspondiente a una digna, respetuosa y emotiva atención a lo alto, cargada, a ser posible, de afecto y, en suma, según me parece haber asimilado, de buenas vibraciones. Grifol no deja el asunto de las buenas vibraciones en meras palabras. Con frecuencia se lleva consigo un equipo de alta fidelidad que orienta hacia los asistentes a sus reuniones, y es que, según él, llevarse música de Vangelis o Jean-Michel Jarre tiene su porqué. Con una armonía audible resulta fácil sintonizarse todos con el propósito antedicho. Más aún, si usamos melodías novedosas con orquestación vanguardista de temática adecuada para exaltar la emoción de observar la belleza del firmamento nocturno. Bien sea por Grifol, digo que Gibre, por el grado de sugestión de los congregados o porque la montaña actúa de imán permanente de las luces no identificadas, en Montserrat se han visto auténticos ovnis. Los vio en el 86 Antonio Rivera, el padre de la ufología española, al año siguiente los investigadores Manuel Carballal y Javier Sierra, y tras ellos un buen número de personas de toda clase y condición social. I se meva pregunta és... Què ha de tot això, Pepazo, tu que hi vares assistir, tu que vares conèixer personalment en Lluís Josep Grifol?
Quina pena que se n'hagi anat, eh? Jo, la veritat és que aquell 11 de juliol del 2008 no l'oblidaré mai. La muntanya de Montserrat és que és impressionant, tant de dia com de vespre. Nosaltres mos vàrem congregar pues, en el punt de trobada en el restaurant allà on vàrem sopar, en el restaurant Bruc, i allà pues, mos vàrem fer fotos amb ell, ell va xerrar, era una persona molt amable, era una persona molt convençuda amb tot el que havia viscut, molt religiosa també, perquè tenia una convicció molt forta en la religió. I també estava enrevoltat de gent que també havia tingut experiències de primer tipus, com los hermanos mayores de JJ Benítez, tu els coneixeràs, com ell els deia també. Després cap a de l'esplanada de la paret del Diable, allà on mos varen congregar tots. I tu no saps perquè mos ho va contar, perquè va triar un dia 11.
No ho sé.
Perquè dia 11, de l'11, 11 de novembre del 79, va ser el cas Manises. I per ell, el dia 11, ell va trobar que era un dia molt propici per tenir aquest tipus d'experiència i compartir-les amb tothom.
I quan tu hi vares a ser, vares veure qualque cosa estranya en el cel?
Vale, te dic que no va ser un bon dia per anar-hi. Però també t'he de dir una cosa. En Carballal i en Sierra, també, quan hi vàrem anar, estava nigulat. I se varen pegar una galtada que se'n recordaran tota sa vida. Nosaltres aquest dia no vàrem veure res. Estava totalment nigulat i fins i tot va ploure una miqueta. Però el més impressionant, el que més me va subjugar, va ser la quantitat de gent que hi havia. És que no només hi havia gent que anava a veure si veien llums o qualque cosa, hi havia gent que anava a fer botellot, també.
Clar.
No hi havia cap tipus de seguretat, no hi havia policia, lloc. És a dir, hagués pogut passar qualsevol cosa... No hi havia cap tipus de llum, qualcú podia dur una llinterna, sí, qualque cotxe duia llums encesos, però la veritat és que no se veia res. I era un espai allà on l'ufologia i l'espiritualitat es fusionaven. T'explicaré per què. Tu veies grups de gent que de 10-15 persones i enmig com una espècie de gurú que no mirava a la cara a la gent, perquè jo m'hi vaig acostar qualque vegada en aquest tipus de grups, no? I xerraven com a la Pachamama, saps? Estaven mirant el cel, esperant una resposta, dient a la gent que obriguessin la ment, que demanassin coses perquè aquells éssers, aquells àngels, ens respondrien. Però jo te puc assegurar que aquell vespre no va passar res. Res estrany.
Però hi havia grupúsculs de persones que estaven com una
Exacte.
Mena de trànsit.
Efectivament. Fins i tot, me vaig acostant en Grifol i ell no te mirava sa cara mentre xerrava. Tot estent xerrava, tot estent tenia experiències que contar. Sa gent li demanava. Hi havia gent que també s'enreia, cosa que jo me feia molta pena, perquè... tu ves una persona que t'estava donant una lliçó de, com a d'espiritualitat, d'harmonia.
Un missatge positiu. Ell transmetia un missatge positiu.
Efectivament. No, ell no volia fer mal a ningú, tampoc. No tenia res a veure amb aquests grups que se reunien de la nova era. Ell anava a lo seu i ells i els altres que fessin el que vulguin. Saps? No, ell no tenia res a veure.
I aquests grups del que ara denominaríem haters, que quan això va començar a passar no, encara no existia el concepte hater, perquè tampoc no existia en internet, ells, la seva resposta amb aquesta gent que venien un poc a dinamitar-li la seva congregació, com responia ell?
Hòstia, doncs ara m'he agafat una entrevista que li faran fer en el diari El Temps de Catalunya, on li demanen què diria els escèptics. I ell va contestar: em dol el dir-ho, però en un principi que es documentin. El fenomen ovni és innegable i qui el nega és simplement perquè està desinformat. I si continuen negant-ho, els diria que pleguin. Que diu la cita bíblica, els recordaria que és inútil llançar perles als porcs. Això és el que va dir a una entrevista que li van fer al diari El Temps.
Que com a resposta és magnífica. Si tinguessis, ja no se pot perquè ja no és en altre, no sé si qualcú continuarà amb aquesta... No sé com dir-ho.
Te puc respondre en això?
Sí, tornaries.
Mira, segons m'han contat, el seu fill durant una temporada va seguir el seu llegat. Perquè ell ja no podia... Ses cames ja no li contaven.
Sí. Jo sabia que feia anys que va deixar d'anar-hi i que hi havia qualcú que continuava una miqueta aquesta activitat. No sabia si era el seu fill o un altre.
Sí, el seu fill durant una temporada ho va fer. No sé si segueix, eh? Això no t'ho puc assegurar.
I tu tornaries?
Jo sí que tornaria, la veritat. Per jo va ser una experiència molt, molt, molt polida. Jo sí que tornaria. Així, un estiu... És que va ser el juliol.
Clar.
És que hi va haver molta gent i, clar, la mala sort que vàrem tenir és que no va ser una nit despejada. Va ser una nit com avui, per exemple, que no veu ni la lluna.
Clar, sí, que no era una nit com per anar a mirar estel. Sí, això també. De totes maneres, no fa molt que també ho vaig dir. Sempre, encara que sigui només per veure el cel, els estels, etc., és una activitat més que recomanable. Jo me vaig quedar amb ses ganes de conèixer-lo. Típic, ja hi aniré, i ara és massa tard. Convid des d'aquí a aprofitar per fer ses coses quan tens l'oportunitat al capdavant, no? Perquè havia d'anar amb un grup d'investigadors catalans i al final no hi vaig anar. I típic, no? Però sí que crec que és interessant aquest missatge que has transmès també, no? D'aquesta figura, d'aquest personatge, però d'aquesta persona que l'únic que volia era transmetre un missatge de bona fe, d'estima, d'espiritualitat, de no fer mal en els altres, etc. No? No sé si vols afegir res més, Pep, estimat.
No, jo segur que en Grifol ja ha trobat les seves respostes i que el tinguem en la memòria molt de temps. És una llàstima que no s'hagi fet més ressò sobre ell, sobre la seva pèrdua.
Estic d'acord i per això des de Font de Misteris hem volgut dedicar-li aquests minuts en tu com a testimoni del que ell era i del que ell feia i en la teva honra de ser de sempre. Pepazo, moltíssimes gràcies per atendre'ns a nosaltres, que és a tu mateix, perquè això és que teva. Gràcies, rei, cuida't.
Gràcies a tots vosaltres, bona nit.
Bona nit i bon any, una ferrada.
Una ferrada.
Evidentment no sabrem què hi havia en el cap d'en Grífols, però el que sí que és segur és que des de temps immemorials la muntanya de Montserrat és plena de misteris, de màgia i del que podríem anomenar fenòmens estranys. Ara bé, Grífol els va viure o se'ls imaginava, o tal vegada hi havia darrere aprofitar-se de la creença en aquesta suposada, diran que, càrrega energètica de la muntanya. Ell fins i tot afirmava que no era qüestió de fe, que era una, o que és, una realitat. Però fos com fos, és el que ha dit ara el nostre Pep Pazo, no? Potser ell, en Grífol, ara ja té la resposta. Així que descansi en pau, Lluís Josep Grífol Gutiérrez. Que, per cert, ara que en Pep ha dit això del dia 11, el capítol del llibre esmental, Espanya estranya, acaba amb una curiositat que crec que és digna de ser compartida. Diu el llibre: tal vez nuestros lectores se sorprendan, como nos pasó a nosotros al saber que esta modalidad de convocar luces y fenómenos extraños los días 11 de cada mes en Cataluña no es patrimonio exclusivo de Grífol, ni siquiera original suyo. Desde la década de 1970, en un paraje denominado Cancerdà, situado en plena carretera N340 de Cerdanyola a Barcelona y a unos 50 kilómetros en línea recta de Montserrat, una vidente llamada Concha Alonso Pérez recibía mensajes de una aparición que ella consideraba la Virgen precisamente cada día un décimo de mes. Esta entidad se le apareció en más de 100 ocasiones y siempre se dirigía a ella en catalán. Uno de los mensajes que recibió el 11 de noviembre de 1975 decía así: estad contentos que con vuestros rosarios y vuestras oraciones se ha parado la furia y se ha parado la guerra que teníamos en el Sáhara. Cuando estas apariciones cesaron en el año 1977, surgieron las de Grífol, respetándose automáticamente el mismo día sin que hubiera acuerdo terrestre, pos entrecomillat, al menos de ninguna clase. És ben curiós, a Medjugorje les aparicions diuen que és cada dia 25. Allà, des d'antic, des dels anys 70 com a mínim, cada dia 11, també el mateix dia que va haver l'albirament del cas Manises, com s'ha dit en Pep. Bé, com a mínim curiós, però sí, tot això, jo crec que aquesta seria una altra història i que cadascú tregui les seves conclusions, si és que hi ha res a concloure, és clar. I de la petita pausa i tot d'una continuem aquí, a Font de Misteris, a Ivetres Ràdio.
Viu el Nadal més màgic a Ivetres.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a Ivetres Ràdio amb Vicent Tur.
Seguim a Font de Misteris, en la sintonia d'Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A les Pitius ens podeu trobar en el 93.7 de la freqüència modulada. I seguim amb tu, Sergi Rigo, i la teva secció Món Diversos, quan vulguis.
Idò, des de l'edat mitjana, Mallorca va patir nombrosos episodis de pesta i altres epidèmies que obligaren les autoritats a organitzar espais d'assistència. Després de la conquesta, jurats de Mallorca, conjuntament amb l'Església, van promoure la creació d'hospitals per atendre els malalts i els pobres. A la ciutat de Mallorca, durant el segle XV, se construïren diversos: l'Hospital de Sant Bernat, el de la Llàtzer, el de la Mare de Déu dels Orfes i el de les Minyones Orfes, a més de l'Hospital General, edificat durant aquell mateix segle i del qual han parlat aquestes setmanes passades. A l'any 1514 es dictaren ordenacions que regulaven el funcionament d'aquests centres, establint que cada hospital havia de ser gestionat per un cavaller i un ciutadà, ajudats per un prior, infermers per homes i dones, un apotecari, una mare dels infants, una cuinera, un reboster, un forner i altres càrrecs necessaris. També s'exigia la presència d'un metge i un cirurgià, que havien de visitar els malalts regularment. Aquest model s'estengué a les principals viles de la Parforana, on es bastirien hospitals d'escala menor per la mateixa finalitat, acollir malalts, pobres i peregrins, especialment durant períodes d'epidèmies. En aquest context apareix l'Hospital d'Inca, del qual tenim referències documentades des del segle XVI i que va jugar un paper destacat en la història sanitària i religiosa de la vila. L'Hospital d'Inca era una institució d'origen medieval que, segons els historiadors, ja funcionava plenament en el segle XVI. El cronista Joan Minimeli, a la seva Història General de Mallorca, del Regne de Mallorca, de l'any 1595, comenta l'existència d'hospitals a les principals viles, entre les quals, com dèiem, s'inclou Inca. Aquests establiments combinaven una funció assistencial i una de caritativa, i sovint disposaven d'un petit oratori o capella per l'atenció espiritual dels malalts. Segons la documentació recollida a les jornades d'estudis locals d'Inca, l'hospital estava situat a l'entorn de l'actual plaça del Bestiar, a prop de l'església parroquial de Santa Maria la Major i del carrer del Palmer. I aquesta ubicació apareix confirmada per fonts posteriors com el viatge de Joran i Berrard l'any 1789, que descriu encara l'edifici antic amb restes gòtiques i arcs datats de 1716. En aquell moment, part del conjunt havia estat reutilitzat com a oficina municipal i l'oratori havia quedat sense culte. Un inventari municipal de 1845 mostra encara com el edifici de l'hospital con su iglesia y casa antigua, contigua, la qual cosa indica, tot i que la seva decadència, les estructures principals se mantenien després de mitjans del segle XIX. Posteriorment, en les obres d'eixamplament de la plaça i la modernització urbana, l'edifici va ser enderrocat. L'historiador Miquel Duran en denuncia la pèrdua com la d'una veritable relíquia gòtica. I l'hospital disposava d'una capella o oratori dedicat a Sant Crist d'Inca, que amb els temps esdevindria en el centre de la devoció local. A més d'atendre malalts i pobres, l'establiment servia d'acollida per a peregrins i viatgers i durant períodes d'epidèmia actuava com a espai d'aïllament. En la seva desaparició física, en el segle XIX, la memòria de l'hospital se conservava principalment a través dels documents, cròniques i relats vinculats a la figura del Sant Crist d'Inca, protagonista del suposat miracle de la suor de l'any 1607. L'Hospital d'Inca comptava amb un oratori propi situat a la part dreta de l'entrada de l'edifici, segons escriu un acte notarial de 1624. Aquesta capella acollia la imatge del Sant Crist, que amb el temps se convertiria en una de les figures de culte més venerades de la vila. No hi ha constància exacta de quan o com arribar aquesta imatge a l'hospital. Alguns autors suggereixen que podria haver estat traslladada des d'una capella anterior o cedida per una cofradia local. El que sí que és segur és que en el començament del segle XVII la figura ja es trobava col·locada en un armari o nítxol de fusta, adossat a la paret del carrer accessible des de l'interior de la capella. Segons el text, transcrit, volum, que conté la història de l'hospital, la figura va adquirir rellevància arran de l'esdeveniment extraordinari. El miracle de la suor. En aquest mateix volum hi apareixen dues datacions diferents del fet. Una primera referència que el situa l'any 1670 i una segona molt més detallada que el fixa l'any 1607, tal com apareix documentat a l'acta notarial signada pel notari Pere Fiol. I aquesta doble datació ha generat confusió entre els estudiosos. La majoria coincideixen a considerar el 1607 com la data original del prodigi, mentre que la menció en 1670 podria correspondre a una roda còpia o a una tradició local posterior. L'acte de 1624 descriu que l'imatge del Sant Crist suà per espai de més de 3 dies en tanta abundància com cap treballador quan treballa i que el fenomen fou presenciat per les autoritats civils i religioses de la vila. Aquest relat, que es conserva en una còpia autèntica de 1751, constitueix el principal testimoni documental del que es coneix com el miracle de la suor del Sant Crist d'Inca. I el document també enumera els assistents entre els quals consten el batlle d'Inca, en Andreu Galí, els jurats Pere Fiol, Francesc Pons, Antoni Llobera, Dit del Morer i Simó Prats, el rector de la parròquia, mossèn Jaume Torrents, diversos religiosos, entre ells fra Llorenç Malferit, fra Bartomeu Riera i el fra Joan Tortella, dels ordres de Sant Domènec i de Sant Francesc, i el canonge Rafael Albertí, representant de la seu de Mallorca. I davant la magnitud de l'esdeveniment i per ordre del vicari general Joan Estelrich, que exercia de la jurisdicció episcopal per trobar-se la seu vacant, se va decidir tancar l'església de l'hospital durant 3 dies. Quan al cap d'aquest temps es torna a obrir, els testimonis afirmaren que l'imatge encara suava. I el notari, en Pere Fiol, deixa constància escrita per eterna memòria d'aquests fets en l'objectiu que no caiguessin a l'oblit i com a testimoni de les meravelles i miracles que Déu Nostre Senyor, per medi de dita figura, de cada dia fa en els cristians del present regne. I l'acta notarial, malgrat estar redactada molts anys després dels fets, la seva estructura formal i la presència de noms reals la converteixen en un document d'alt valor per l'estudi de la religiositat popular i la cultura devocional del segle XVII a Mallorca. I si vos sembla, per acabar, la poden llegir, la còpia, que existeix perquè val molt la pena i està penjada a l'Arxiu Històric Parroquial. I diu així. En nom de la Santíssima Individua Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. A tots sia cosa manifesta, los qui lo present acte veuran i llegiran, preixint primer mandato de la cort eclesiàstica a mi, Pere Fiol, notari públic de Mallorca, habitant a la present vila d'Inca. Notificat som els 10 de febrer del corrent any 1624, com els 29 del mes de setembre de l'any 1607, essent balda de la present vila l'honor Andreu Jalí, jurats Pere Fiol, notari predit, i Monsenyor Francesc Pons, los honors Antoni Llobera, dit del Morer, i Simón Prats, tots naturals de dita vila. La figura del Sant Crist, del Gloriós, Sant Abdon i Sant Senen, patrons d'aquesta vila. Su per espai de més de 3 dies en tanta abundància com puga ningú treballador quan treballa, a la qual meravella acudiren los dits balda i llorats. Lo reverendo senyor Jaume Torrents, prevere teòleg i rector de la parroquial de la present vila, i tots los nostres senyors presents i clero de la dita parroquial, la qual figura aleshores estava a l'església de l'hospital de dita vila a un armari que per dita figura se era fet a l'entrant de dita església, a la paret junta al carrer de la part dreta, i a la veu del poble sent ja de nit. Circa 2 hores acudien a veure dita meravella lo molt. I la veritat és que és molt més llarga i val molt la pena. De fet, està penjada, com dèiem, a la xarxa. I vells, ja podeu comprovar que, efectivament, varen estar tots presents, varen tancar durant 3 dies i se va així quedar constància per escrit.
Bé, jo, si no vaig errat, és que això dels documents antics és impressionant i tenir-los a l'abast encara més, no? Però crec que podria ser que en el segle XIII ja hi seria aquest hospital. No recordo on ho vaig veure, però sigui com sigui, crec que seria un bon meló per obrir el tema de l'origen i de les fundacions dels hospitals a les nostres illes, perquè des del primer moment, no, de l'arribada d'en Jaume I i dels seus, se varen adonar de la seva importància i va haver totes aquestes fundacions. Així que, Sergio Rigo, crec que podries prendre nota per anar ampliant quan te vagi bé per aquesta teva secció. Moltes gràcies, Sergio. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque rondalla, qualque llegenda que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, per avui, que en Sergio havia de parlar de l'Hospital d'Inca, havia preparat per parlar del Sant Crist que ja hi ha. I ja ho ha fet ell. Un Sant Crist miraculós, amb la seva llegenda al darrere. I és que aquella imatge, per mostrar que era miraculosa, s'hauria posat a suar. Cosa que, clar, no és habitual en les estàtues. No és habitual, però no seria l'única estàtua d'un Sant Crist que sua. I és que tenim d'altres, com per exemple el convent de Sóller, hi ha una llegenda recollida per Vinimelis, al segle XVI, que ens narra un succés semblant al que ha contat en Sergio Inca. Ens diuen Vinimelis que això hauria succeït al convent de religiosos del nostre pare Sant Francesc de la Regular Observància, de Sóller, que era sota l'advocació de la Nostra Senyora dels Àngels i que, com a dada fallida, di que va ser fundat pel pare Catain i deia ell, més o manco, que... Aquest convent és de molta devoció i concurs de gent, i en ell han esdevingut algunes particularitats meravelloses que Déu ha obrat, dignes de manifestar-se al món per despertar més pietat i devoció. I és la que succeí amb un Sant Crist que es venera en una sumptuosa capella de l'església de dit convent, amb el que obra el Senyor en la seva figura amb un home miserable, per no voler perdonar certa injúria i dany notable que li fou fet amb una ferida mortal que rebé dels seus enemics, uns bandolers. Aquest home, segueix dient Benimelis, o un escrit de final del segle XVI, estant a punt de morir, no volgué perdonar la injúria i no li bastaren els precs dels religiosos ni de quan allà es trobaven. I volgué que les seves obres meravelloses es manifestessin als homes i no sortís aquesta meravella de la seva memòria. Per això es troba un acte autèntica d'aquella veritat, feta ad perpetuam rei memoriam, de quan fou rebut l'il·lustríssim senyor don Joan Vic i de Manrique, bisbe de Mallorca, del tenor següent. I aquí està l'acte del bisbe, segons Sant Benimelis, que he traduït i diu: Nos, en Joan Vic i Manrique, per la gràcia de Déu i de la Santa Seu Apostòlica, bisbe de Mallorca, del Consell de Sa Majestat, notificam i fem saber a tots els cristians com, prop de l'any 1530, en els darrers dies del mes de febrer, esdevingué en la present Villa de Solla que feriren un home bandoler de la mateixa vila amb ferides mortals i estan gairebé al punt de la seva mort, moltes persones, mogudes de cel perquè la seva ànima no es perdés, el persuadien que perdonés els seus enemics, que d'aquella manera l'havien deixat i malferit, i miràs que s'estava morint. Ell respongué que no volia fer tal cosa com perdonar, sinó venjar-se d'aquella injúria i d'any rebut. I vist això, pels presents, tot d'una portaren un Crist que era dins la capella de la dita església per moure'l més a perdonar. I tenint-lo davant seu, en lloc de perdonar, es mogué, a més ira i ràbia contra els seus enemics, llorant i blasfemant, i tot pertorbat de ràbia, morí. I aquell crucifix començà tot d'una a suar, i suar molt de dies en presència de totes aquelles persones que ja es trobaren, les quals donen testimoni que, aixugant-lo moltes vegades, tornava una altra vegada a suar per totes les parts, i particularment es formaven aquelles gotes a la punta de la barba, clares i tan grosses com uns ciurons, i d'altres com unes genties, fins que arribaren a entendre que Déu obrava aquell miracle per mostrar com de gran era l'ofensa que li havien fet aquells que no volien perdonar les injúries als seus enemics. I no hem de deixar de banda que Benimelis, entre d'altres, era religiós, era sacerdot, i ens explica quin seria el significat d'aquest estrany fet que hauria corregut a Solla l'any 1530. I ens diu: i que si Crist Redemptor nostre s'hagués trobat allí present en aquesta vida mortal, hauria tingut tal sentiment que a representar-se-li el càstig de Jerusalem plora llàgrimes vives, i a la creu feu el mateix pregant pels seus enemics i, com diu Sant Pau, fent oració a l'hort, veient els turments que havia de patir i el poc que els homes n'havien de treure profit, sua amb gran abundància gotes de sang. Sigui, doncs, perquè perdonis els qui t'agreuguen i t'esmenis de llorar i et guardis de blasfemar, i llois i beneixis el Senyor, que s'ha posat aquí aquesta imatge i escriptura, i sigui memòria eterna pels qui la veneren. Que és referit a un cas semblant al de Inca, en aquest cas a Solla, però tenim altres, aquí i a fora de les illes. Per exemple, tenim el de Malón, a Saragossa, en aquest cas aquell petit poble l'any 1502. Varen tenir un hivern molt sec, amb el que això representava, així que decidiren fer una peregrinació al santuari de Borja, a uns 20 quilòmetres. No era la primera vegada, ni d'una gran sequera, ni tampoc de dur a terme aquest tipus de romeria. Thank you. així que el 24 d'abril de 1502, diumenge de Rams, surt aquesta romeria amb aquesta intenció de demanar pluies, duent la imatge del seu Crist, on a la sortida de l'església li fan un acte d'adoració. Arriben al Busta, un poble just a meitat del camí. Per cert, això està més o manco entre Saragossa i Logroño. Bé, el cas és que arriben a El Buste i de sobte comencen les pluges, que a més fins i tot dificultaren continuar el camí. Per als que feien aquella romeria, era un signe inequívoc d'haver estat escoltada la seva súplica. Segueixen fins la destinació final, al Santuari de la Misericòrdia de Borja, i fan la promesa de tornar cada any com a senyal d'agraïment. Però no va ser només el suposat miracle de la pluja la mostra que varen tenir mitjançant la imatge del seu Crist. És que, a més, de tornada a casa seva, aquella imatge d'en Jesús crucificat, davant de tothom va començar a plorar sang. I, com podem imaginar, va ser tingut també com un fet miraculós. Al poc, allà, a mig camí, es va construir l'ermita del Pilar de la Rogativa i del Crist de la Suor. Aquell mateix any es fundà la cofradia del Crist que ha perpetuat la tradició i devoció. Aquell Crist, a dia d'avui, gairebé no surt en processó, però sí que treuen la seva còpia. Hi ha més casos semblants de Crist que suen per diferents motius, ja sigui suor o sang, com per exemple el de Calp, a Alacant. Allà tenen la imatge d'un Crist de tamany natural que va ser un regal de l'arquebisbe de València de vers el 1580. De vers un segle després, el març de 1582, una dona que pregava davant la imatge sagrada se n'adona que l'escultura comença a suar i aixeca en acte. Nótese que en 13 días del mes de marzo, segundo viernes de dicho mes del año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de 1682, sucedió el portento tan grande que, a las 2 de la tarde, vieron cómo la Santísima Imagen del Cristo, que está en dicha iglesia de la Villa de Calpe, estaba sudando copiosamente, y asimismo, virtiendo lágrimas, se convocó, y juntos todos los vecinos de la villa vieron ser verdad, y llamaron a un notario de Benissa, que fue Gaspar Carrera, y vino el gobernador Pablo Ramos y vieron ser verdad lo que se les avisaba. Bé, no sé si t'he atribuït qualque miracle al fet de la suor, però sí que li atribueixen un altre miracle a aquest Crist. Per cert, fets que sovint també succeïen a les nostres illes. El 1744... Calp era sota l'atac de 800 corsaris enemics i només 50 homes que ja hi havien, gràcies a la intercessió d'aquest Crist, pogueren fer-los front i allunyar-los, o al manco, això diuen. I en aquest cas, la figura original no existeix. Va ser cremada el 10 d'agost de 1936, quan va ser atacada l'església on era i destruït el patrimoni. Un pic acabada la guerra, es va fer un altre. I aquesta ens recorda, i molt, a la nostra imatge menorquina, la coneguda com el Crist dels Paraires. Aquesta és una imatge que la tenim a Ciutadella, a la petita església del Sant Crist dels Paraires, però que abans estava la seu del gremi dels Paraires, els cardadors de llana. Aquella figura era invocada i treta en processó quan hi havia rogatives, com va succeir l'any 1661, que va ser duta en romeria fins a l'ermita de Sant Joan d'Artruig. Crec que actualment Sant Joan de Missa. I uns dies després, el 14 de març de 1661, es va dir que aquella imatge hauria començat a suar i sortiren una mena de gotes com d'aigua pel braç, per la cama i el peu dret. aviat anaren a comprovar aquell prodigi uns religiosos que digueren que efectivament així era. I això es va repetir 5 vegades. Aquella mena de suor era eixugada amb un drap que es va conservar en la petita església. I ara el drap crec que està a la catedral, on es té com a relíquia. I és que sembla haver bastant testimonis d'aquell miraculós fet a Ciutadella al segle XVII. Aquests fets també van ser motiu de la creació al voltant del Crist d'una cofradia. I, per cert, el Crist aquest diuen que és semblant al de Santa Creu de Mallorca. I, al igual que l'altre que he contat, també va ser profanat quan l'inici de la Guerra Civil del 36. Però en aquest cas va poder ser recuperat. Tenim altres semblants recollits. Si vols, per semblança amb el de Menorca. Puc comentar un altre?
No. No, jo crec que millor ho deixem aquí perquè m'ho anem de temps i si un cas, si t'assembla, seguim la propera setmana amb els altres que tens recollits. Així que, si t'assembla, ho farem d'aquesta manera. Gràcies, Irene.
Perfecte, idò, gràcies, Xema, i fins la setmana que ve.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. L'any passat, en el primer programa de 2025, vàrem voler dedicar-li l'acomiadament. Ja sabeu allò de quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. I de l'any passat era l'any John Part, perquè es complien 100 anys del seu naixement. Curiós, això dels anys rodons per celebrar coses. Recedir. Tot l'any 2025, sempre que he trobat qualcun adient, he anat dedicant-li una mica d'espai amb els seus escrits, el de Josep Maria John Part. I d'enguany és l'any Alcover, es compleixen 100 anys de la seva mort. Joan Alcover, que ja era ben popular en el seu temps, però s'ha fet més famós, jo crec, per la Belenguera, que s'ha convertit en l'himne de Mallorca, i de la que crec, per cert, que li van dedicar qualque programa. Bé, val la pena perquè la Belenguera és molt més que un poema. I de com deia, fa 100 anys moria aquest poeta, polític, assagista, que forma part del conegut moviment de la Renaixença i que tant va estimar la nostra cultura. De fet, va estar molt implicat en sa cultura. Així que, tal i com diu el BOIP de fa uns mesos, és un acte de justícia, doncs, retrohomenatge a un dels poetes més importants del segle XIX-XX, referent del noucentisme i del món cultural de la Mallorca entre aquests dos segles. I és també per això que jo volia recordar uns versos d'ell que crec que són adients, amb el que m'agradaria poder transmetre, no?, també una mica amb aquest programa. Així, d'en Joan Alcover, un fragment del seu poema L'ermità, qui capta, que diu: si vols estendre pels amples horitzons de la muntanya l'esguard contemplatiu, has de pujar-hi, recorre pam a pam tota la terra, que des del cim dominaràs, atura't el comellà, el bosc, guaita la mina, saluda els nius humans, vulles conèixer la clapa de verdor si és blat o és ordi, i així, escorcollant cosa per cosa a la contemplació, ton ull prepara. No per això s'esveirà el misteri del fons de tota cosa inseparable, si avança la claror, l'ombra recula, com més va reculant, més imponenta. I acaba: sota aquells horitzons, altres més íntims atreuen l'esperit, i així, fruïna la plenitud de la visió, penetra la mirada, com aigua dins l'esponja, en la fonda expressió de la natura. I per aquest any que acabem d'encetar, estaria bé que ens tractéssim entre nosaltres, a petita escala, amb més humilitat, amb més empatia, amb més estima, amb més respecte. Ja sabeu, utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, i Vetres Ràdio. I també, com deia el poeta, que no deixem de mirar el cel, no deixem de somiar, no deixem de fer-nos preguntes, no deixem de tenir il·lusions, no deixem que ses pors mos dominin. I gràcies, gràcies per estar a l'altre costat. D'en Enrique Bumburí, feliz año. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Queríamos cambiar el mundo porque no estábamos de acuerdo como casi ni
teníamos tantas cosas que siempre las retrasábamos, sustituyéndolas por...